Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Coincidint amb el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, l'Ajuntament i el Memorial Democràtic han organitzat un acte per recordar els ciutadans deportats als camps nazis entre 1940 i 1945. Demà, 27 de gener, durant tot el dia, s'instal·laran davant de les cases dels sabadellencs deportats Llambordes, Stolpersteine, per recordar les víctimes del nazisme, un fenomen que no s'hauria de veure enlloc mai més. El projecte Agenda 21 de Sostenibilitat Energètica suma 8 noves escoles d'educació primària. En total ja en són 14 els centres que participen en aquest programa pilot de gestió sostenible. Enguany les escoles han reduït en un 9,6% el consum d'electricitat i un 1,5% el volum d'aigua, que han permès estalviar més de 4.000 euros en la factura de la llum. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. El 80% de les entrades per l'All-Stars de la Copa Catalunya de Bàsquet ja han estat retirades. El Pavelló del Nord lluirà un aspecte envejable aquest cap de setmana en un event que causa satisfacció entre els responsables de la Federació Catalana de Bàsquet. Repassarem l'última hora del Centre d'Esport Sabadell i la resta d'informacions d'aquest divendres dia 26 de gener amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
2 minuts per sobre de les 7. Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Sis graus els que tenim ara mateix a Sabadell, un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores, saber si s'acaben aquestes pluges, i per tant ho preguntem al Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La baixa pressió està sobre Catalunya i porta força precipitació al litoral i al prelitoral sud i central. Al llarg d'aquesta tarda es restringirà sobretot al sector central del litoral i serà més dispersa i aïllada a altres punts del territori. A banda, el Pirineu, sobretot a la cara nord, precipitarà durant tota la jornada. La cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres. Pel que fa al vent, bufarà de component nord i oest arreu. A més, a cotes altes i mitjanes del Pirineu, així com a l'Alt Empordà i a les Terres de l'Ebre, serà moderat amb cops forts i hi haurà alguns cops molt forts. Pel que fa demà, la pertorbació s'allunyarà i a partir de migdia la nuvolositat minvarà, sobretot al terç nord, tret de l'extrem nord del Pirineu i al terç sud. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Ara que hem mirat al cel, anem a mirar cap a la terra. Què és el que passa a les carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, veiem 1 quilòmetre de circulació amb retencions a Cerdanyola del Vallès en sentit nord, a l'alçada de l'enllaç de la C58 cap a Girona. A la C58, precisament, veiem 3 quilòmetres de circulació amb retencions a Sant Quirze del Vallès pujant cap a Manresa i 4 quilòmetres també a Ripollet, a l'alçada de Benín, vull dir, cap a Sabadell, a l'enllaç amb la P7. Si heu d'anar cap a Barcelona, en principi el mapa no mostra cap dificultat a cap de les dues rondes ni en els accessos principals. Sabadell homenatjarà els ciutadans deportats als camps nazis col·locant 23 llambordes a Stolpersteine. L'acció es realitzarà demà durant tot el dia, situant-les davant de les cases de 23 sabadellencs deportats. També hi haurà un acte institucional a la 1 de la tarda a la Casa Duran. Aquesta acció s'emmarca en tot un seguit d'actes que des de fa una setmana homenatgen les víctimes del nazisme. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Coincidint amb el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, l'Ajuntament i el Memorial Democràtic han organitzat un acte per recordar els ciutadans deportats als camps nazis entre 1940 i 1945. Demà, 27 de gener, durant tot el dia, s'instal·laran 23 llambordes Stolpersteine creades per l'artista alemany Gunther Demming per recordar les víctimes del nazisme. N'explica el significat el tècnic del Museu d'Història, Genís Ribé.
Uh, un artista alemany que l'any 1993 va crear aquestes peces simbòliques per en homenatge a totes les víctimes de l'Holocaust nazi. I han pogut esbrinar el seu darrer domicili i es posaran a debat.
Gràcies a diversos estudis, se sap que 59 sabadellencs van ser deportats. D'aquests, 40 van morir als camps, mentre que 19 van poder-hi sobreviure. Tot i això, de moment, el pressupost de la Generalitat per a Sabadell només permet instal·lar-ne 23.
Comencem per 23 i en un termini breu, esperem mitjà, doncs en posarem les restants. Això és una iniciativa del Memorial Democràtic de Catalunya. És un programa que abasta diverses poblacions de catalanes i en principi només podien assumir el cost d'aquestes primeres 23 llambordes a Sabadell.
D'aquesta manera s'ha prioritzat les peces de les persones que no van sobreviure seguint un ordre alfabètic.
En aquest cas hem establert uns criteris de caràcter històric i de recerca, hem prioritzat primer les persones que van morir i les hem ordenat alfabèticament i també d'aquelles, dintre d'aquest ordre alfabètic, que teníem la certesa d'on van viure en el moment que va esclatar la guerra civil espanyola i van haver de marxar al front i després ja no vam poder tornar a les seves llars on vivien aquí a Sabadell.
Actualment hi ha 60.000 llambordes d'aquest tipus distribuïdes a més de 20 països. Sabadell serà la segona ciutat catalana amb més presència d'aquestes peces commemoratives.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Escenari de retrets entre partits per les visions confrontades sobre temes com la gestió del trànsit o les actuacions als barris en el primer ple municipal de l'any que ha acabat enfrontant govern i oposició en un intens debat. Tot i això, només s'han aprovat una de les 6 mocions presentades.
Una proposta del Partit dels Socialistes volia reprovar l'alcalde i el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, per la gestió del trànsit a la ciutat. Els socialistes acusen l'executiu de falta de previsió en l'aplicació de canvis en la mobilitat, com va expressar el seu portaveu, Josep Ayuso.
No han de demanar disculpes per les obres. El govern no ha de demanar disculpes per les obres. Crec que no és necessari demanar disculpes per les obres. El que sí que ha de demanar és disculpes per la gestió, la mala gestió a la mobilitat a la ciutat de Sabadell. I els responsables d'això, en aquest cas l'alcalde i el regidor de Via Pública, són els responsables d'això.
La regidora de la Crida, Glòria Rubio, va respondre a Ayuso denunciant que reclamés la reprovació de Sarracán amb els antecedents del PSC.
I em fa gràcia perquè vostès han estat els responsables del cas de corrupció en majúscules que ha patit aquesta ciutat. Han expoliat milions d'euros dels recursos municipals, han adjudicat contractes a dits, han posat per davant l'interès privat a l'interès públic i davant d'aquesta realitat, que és el que va fer que en aquest ple es portés una reprovació de l'alcalde, que en dues persones condemnades a presó, davant d'aquesta realitat, fa gràcia que sota la crítica d'una mala gestió del trànsit demanin la reprovació de l'alcalde i d'un regidor. Tan sols és una mostra, penso, d'una debilitat més del seu projecte polític.
Tot i que les forces de l'oposició van donar la raó al PSC, el partit es va quedar sol defensant la moció. I Ciutadans també va reclamar que s'apartés Guerrero de les seves responsabilitats tant per la gestió del trànsit com per la de la crisi amb l'empresa concessionària del servei d'escombraries i neteja viària Smatsa. La iniciativa, però, tampoc va prosperar. En canvi, sí que va tirar endavant per unanimitat la del grup municipal de Convergència i Unió, en què demanava la convocatòria de la taula de mobilitat per estudiar la situació actual.
I les problemàtiques als barris, Pere, també es van fer sentir ahir al ple.
Exacte. D'una banda, la demanda dels veïns de Sant Julià de remodelar els parterres del carrer Francesc Trabal es va debatre en una moció. I de l'altra, els veïns de Can Déu es van concentrar davant l'Ajuntament i el mateix Saló de Plens demanant accions per a millorar el seu barri.
I continuant en política, el PP de Sabadell denuncia avui que el govern municipal intenta acovardir determinades entitats a través de cartes firmades per la cap de gabinet de l'alcaldia, on els retreu manca d'informació sobre el contingut real dels actes als quals són convidats. I els expressa el seu malestar, a més de demanar-los el màxim d'informació possible quan convidin a regidors.
Esteban Gessa, portaveu del Grup Popular, diu que el govern municipal envia comunicacions a algunes entitats a l'estil d'un comissari polític.
Cartas que han salido, en este caso, firmadas por la actual jefa de gabinete del alcalde, la señora Virginia Domínguez, más propias, en lugar de una jefa de gabinete, de una comisaria política. Yo diría que están actuando al más puro estilo Stasi, Gestapo.
El PP no ha volgut desvelar el nom de les entitats per protegir-les, unes entitats que assegura que mai han negat l'assistència a ningú, però Gessa tem que això afecti a la següent concessió de subvencions. També assegura que el govern actual fa el mateix que el govern anterior, al qual criticaven.
El que s'estava queixant aquest nou govern encapçalat per el senyor Sarracán, antigament del govern socialista, en el que deien que utilitzaven les entitats per no sé què, per no sé quantes coses i a més, ells el que estan fent és corregido y aumentado. Però que sepan que les entitats no van a callar.
El PP creu que és especialment greu intentar condicionar l'assistència o no dels regidors als actes d'entitats que, recorda, són privades.
I el projecte Agenda 21 de Sostenibilitat Energètica suma 8 noves escoles d'educació primària. En total ja en són 14 els centres que participen en aquest programa pilot de gestió sostenible. Enguany les escoles han reduït en un 9,6% el consum d'electricitat i un 1,5% el volum d'aigua, que han permès estalviar més de 4.000 euros en la factura de la llum. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Joan Berlanga, tinent d'alcalde i regidor d'Educació, explica com es tradueixen econòmicament aquestes pràctiques.
I des de fa dos cursos hem iniciat un programa que es diu Agenda 21 Plus, en la qual contractem a un gestor energètic perquè faci una auditoria i unes millores en l'àmbit del reciclatge, en l'àmbit ambiental i d'eficiència energètica en els centres educatius. Després de passar ja el primer curs, hem tingut la grata notícia de que els centres que han participat han estalviat gairebé el 10% del seu consum elèctric, un 9,6. En la qual cosa han generat un estalvi de més de 4.000 euros.
La metodologia inclou també la participació dels alumnes de les escoles amb un catàleg de bones pràctiques energètiques per evitar malgastar els recursos. Per Berlanga, aquest procés d'implicació dels infants és bàsic perquè en siguin més conscients.
En aquest procés els nens han participat implicant-se amb les mesures. Per exemple, algunes mesures tenen a veure amb la col·locació de gomets sobre els llums que cal obrir sempre o els que no cal obrir. No? Això ho han fet en alguns centres dels nens. També amb cartells indicatius sobre el consum d'aigua o uns volumètrics que s'han introduït en algunes cisternes de l'aigua doncs, per tirar la cadena del vàter i tenir menys consum, i els nens han pogut participar en el procés. Sí.
Des de fa dos anys, l'Ajuntament ha contractat un gestor ambiental per fer un diagnòstic i seguir traçant mesures d'estalvi a les escoles.
I més coses que us expliquem aquest vespre. La secció sabadellenca d'Oxfam Intermón celebra l'onzena edició del concert solidari amb l'actuació del Cor de Gospel de Gràcia a la Faràndula. Aquest any els diners aniran destinats al projecte d'acció humanitària a la regió del Txad per ajudar a les persones que viuen als camps de refugiats, un projecte, Pere, carregat de bones intencions.
Sí, perquè en aquesta zona, pròxima al llac del Txad, hi viuen actualment 11 milions de persones que necessiten ajuda urgent. A més, hi ha 7 milions d'habitants que pateixen fam i 450.000 nens en situació de malnutrició. La feina que Intermón Oxfam fa a la zona és possibilitar l'arribada d'aigua, les millores de sanejament i també l'alimentació. El coordinador del comitè d'Oxfam Intermón a Sabadell, Francesc Vives, ha explicat com s'ho fan.
Intenta fer-ho de dues maneres. Una és pressionant els governs, les entitats internacionals, perquè aquestes aportin aquests diners que són imprescindibles, com ho fa perquè els aporti el Yemen o altres d'aquestes emergències oblidades, i l'altre són fons propis que té l'entitat, de socis, donants, que els amb aquestes poden començar a treballar més ràpidament. O sigui, una és la, diríem, l'ajuda oficial, que tarda sempre malauradament a arribar, i l'altre són els fons propis que té l'entitat, tant Intermón, Oxfam Intermón i Oxfam Internacional, per poder treballar en aquests camps.
Vives ha explicat que és l'onzena vegada que l'entitat fa aquest concert a la ciutat de Sabadell. Assenyala que mantenen l'esdeveniment per la bona acollida de públic, però sobretot perquè els permet complir amb dos objectius diferenciats.
Ens aporta dues coses molt importants. La primera, ens aporta uns diners que són necessaris, que ja portem recollits uns 61.000 euros amb aquests 10 concerts anteriors i han vingut. I sobretot el segon, ens aporta persones, han vingut més de 8.000 persones. Persones que abans del concert els expliquem què és el que fem, per què lluitem, i que després que també quan surten han conegut la realitat i poden veure que aquest món és d'aquesta manera i què poden fer. Vull dir, per tant, té dos objectius.
El concert solidari d'Oxfam Intermón serà aquest vespre a 2:15 de la nit a la Faràndula.
I continuem amb cultura perquè demà s'estrena a Sabadell l'obra Autorretrato de un joven capitalista espanyol, amb entrades exaurides. Serà a les 9 del vespre a l'Estruc i està protagonitzada únicament per l'actor madrileny Alberto San Juan.
Soy consciente de que vivo en una sociedad que es injusta hasta la crueldad y quiero que cambie. Pero no sé si estoy seguro de estar dispuesto a arriesgarme a perder lo que tengo en el intento. quiero conservar mi fama, quiero conservar mi cotización comercial, quiero conservar mis propiedades. Estoy hablando en serio. Soy un joven capitalista español.
A la peça s'exposen al públic reflexions sobre l'especulació, la venda d'armes, les injustícies i la crueltat al llarg de 70 minuts.
El fundador de la companyia Animalario es confessa amb ironia i sinceritat per explicar i fer crítica del sistema capitalista actual i alhora descriure la transformació del país on va néixer l'any 1968 a les acaballes del franquisme. San Juan diu al Matí de Ràdio Sabadell que va embarcar-se amb Autorretrato de un joven capitalista espanyol, un títol amb un punt irònic, per dues raons.
El título tiene algo de irónico. Porque, digamos que, bueno, yo me he criado en un sistema capitalista e inevitablemente, aunque haya desarrollado una ideología anticapitalista, pues uno no se libra de su educación tan fácilmente. Entonces, este monólogo empecé a hacerlo hace 5 años, en plena crisis, por una doble razón. Por un lado porque estaba sin trabajo y con un alto endeudamiento y tenía que buscarme la vida, y por otro lado por la necesidad de comprender cómo habíamos llegado hasta aquí.
Actual dirigent del Teatro de Barrio de Madrid, San Juan prepara un nou projecte amb Willy Toledo i Luis Bermejo i té en marxa un crowdfunding per a una pel·lícula sobre el rei.
Informacions que repassem en format més breu de la ciutat i la comarca. El PSC demana a l'Ajuntament que lideri la reclamació i faci les obres que li pertoquen a l'escola Virolet per tenir l'espai del pati com és degut.
El primer secretari del partit a Sabadell, Pol Gibert, ha insistit en la necessitat d'invertir en equipaments educatius després de veure els efectes de la pluja en els barracons de l'escola Virolet de Can Llong, on s'ha inundat el pati. Per a Gibert, s'evidencia la falta de compromís de la Generalitat i de lideratge per part del govern de Sabadell.
I precisament l'episodi de pluges d'aquest matí provoca 50 trucades al 112 i 14 intervencions dels bombers a la comarca.
A Sabadell s'ha registrat un únic incident que ha requerit l'actuació del cos de bombers, el qual ha hagut de desembossar un desaigua d'un domicili del carrer Claver. A Sant Llorenç Savall hi ha hagut aiguats de 45 litres per metre quadrat i a Badia i Barberà del Vallès s'han tallat un parell de vies per la gran quantitat d'aigua acumulada. En general, totes les intervencions han estat de caràcter lleu.
S'obre la convocatòria per optar les primeres parcel·les de l'Horta Municipal d'en Romau. El termini de sol·licituds per entrar al sorteig finalitza el 19 de febrer.
Les 13 hortes que s'ofereixen ocupen una superfície d'uns 90 metres quadrats cadascuna. El període d'adjudicació, que es fa mitjançant un sorteig, és de 4 anys. Entre d'altres requisits, hi ha el de ser major d'edat i estar empadronat a Sabadell un mínim de 5 anys i no tenir cap altra horta a Sabadell ni a la comarca. També es tindrà en compte el volum d'ingressos de la persona sol·licitant, donant preferència a aquelles amb un nivell 2 vegades per sota de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya.
I acabem explicant-vos que se suspèn el concert de Blues Captain d'aquesta tarda al Racó del Campanar a favor de l'alliberament dels presos.
L'actuació, que estava prevista a 8:15 del vespre, ha quedat suspesa per les fortes pluges. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, Sabadell per la Independència, organitzadora de l'acte, està estudiant ajornar el concert per al pròxim divendres 2 de febrer.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Xuc, els falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Sí! Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a 8:00 PM.
I en redifusió diumenge a 10:00 PM i dilluns a 3:00 PM.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Flotamos. Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit general que repassem en format breu. La Moncloa porta la investidura de Puigdemont al Tribunal Constitucional.
Malgrat que el Consell d'Estat no s'hi ha mostrat favorable, el Consell de Ministres ha aprovat el recurs contra la candidatura de Puigdemont. Si el TC l'admet a tràmit, la resolució quedarà automàticament suspesa.
De la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, manté la candidatura del president cessat.
Torrent ha defensat que sempre ha ofert diàleg al govern espanyol, mentre que aquest només ha respost amb amenaces i judicialitzant la situació. També considera que el recurs presentat per Moncloa no té cap fonament jurídic i el qualifica de frau de llei.
I el lletrat major del Parlament diu que impugnar la investidura no té recorregut jurídic.
Bayona ha recordat que Puigdemont no està inhabilitat i que, per tant, no se li pot impedir ser candidat.
Tenim el Joan Blanc ja a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Això vol dir que comencen els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Toni Saligrat ha volgut calmar els ànims avui i enviar un missatge de tranquil·litat al seu equip. El de Torrent creu que el principal objectiu aquesta temporada és fer que l'equip funcioni esportivament i no pateixi com en anys anteriors. Si creu que el de diumenge no és un partit clau per mesurar les opcions del seu equip d'entrar al play-off.
Saligrat ha comparegut en roda de premsa per valorar el duel d'aquest cap de setmana contra el Badalona. El conjunt arlequinat visita un camp complicat, ja que aquesta temporada el Badalona només ha perdut un partit enguany, contra l'Elche. El tècnic arlequinat diu que l'actitud dels locals és diferent a la del visitant, aspecte que influirà i dificultarà el partit.
Metafòricament, que utilitzem molt l'expressió mossegar, anar a màxima intensitat amb qualsevol acció del joc, amb i sense pilota, doncs això no, habitualment i col·loquialment diem mossegar, doncs ells a casa mosseguen molt més que a fora. El que no sé dir-te és el per què.
Pel partit, Saligrat té la baixa del sancionat Marc Martínez, però la resta de jugadors de la plantilla estan a la seva disposició. El compromís entre Escapolats i Arlequinats començarà diumenge a les 5, a mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
I el filial del Centre d'Esports Sabadell s'enfronta aquest diumenge al Sant Juan de Montcada en una nova jornada de la Primera Catalana. Els de Carlos López visiten amb tranquil·litat un equip que es troba en un gran moment de forma.
I és que els moncadencs sumen 3 victòries consecutives. A la primera volta, els arlequinats van poder superar el Sant Juan de Montcada, però com a locals, els moncadencs augmenten molt el seu nivell. Roger Ligero, migcampista del filial, assegura que una de les claus per assolir la victòria serà poder marcar el ritme del partit.
Nosaltres som un equip jove i estem bastant millor físicament que molts equips de la categoria. I intentem, durant tot el partit, intentem que agafi ritme, que no hi hagi parades a la pilota, per tal que l'altre equip es cansi més i així nosaltres podem aprofitar les nostres habilitats.
Un compromís que es jugarà diumenge a les 12 del matí al camp del Sant Juan de Montcada. Per cert, que en aquest enfrontament podria debutar a la porteria del Sabadell B Ivan Fajardo, el darrer fitxatge dels arlequinats i que ha de servir per reforçar una de les demarcacions que estava coixa al filial sabadellenc.
I el ciclista sabadellenc David de la Cruz s'ha mostrat molt content per la rebuda que ha tingut a l'equip Sky. El corredor local ha fet una estada a Mallorca i ara es troba entrenant pel seu compte abans de debutar oficialment amb el seu nou mallot, aquest dimecres a la Volta de la Comunitat Valenciana.
De la Cruz sap que durant la temporada tindrà moments en els quals estarà al capdavant de l'Sky i altres en els que haurà de treballar per Chris Froome. De tota manera, el sabadellenc està molt content de com ha pogut planificar la primera part de la temporada. Diu el ciclista local que, de moment, tot el que ha viscut aquestes primeres setmanes a l'equip britànic és molt positiu.
Canvi important, són moltes coses que són diferents de com les feia jo abans, entrenaments, el material que portem i tot això. I, bueno, són setmanes doncs, molt intenses, molt importants, i la veritat és que molt content. L'acollida per part dels companys, de l'estaf, ha sigut superbona, m'ha fet sentir molt còmode des del primer moment.
Els primers grans objectius de la temporada del Sabadellenc aquestes primeres setmanes seran París-Niça i Volta a Catalunya. Abans, però, dimecres, començarà a competir amb una nova edició de la Volta a la Comunitat Valenciana.
I el pavelló del nord de la nostra ciutat estarà ple demà i diumenge per viure la segona edició de l'All-Star de la Copa Catalunya de bàsquet. Així ho han assegurat avui els responsables de la Federació Catalana de Bàsquetbol.
Ja s'han retirat més del 80% de les entrades i, per tant, s'espera que el pavelló estigui a ple els dos dies i puguin gaudir amb l'espectacle. Quatre sabadellencs hi participaran en aquests partits de les estrelles, Marc Uller, Jordi Costa i Damià Paez, al partit masculí, demà a les 6 de la tarda, i Aina Verger, al femení, diumenge a la mateixa hora. A part d'aquests compromisos d'All-Star, hi haurà com a novetats una exhibició de bàsquet inclusiu amb els representants del Global Bàsquet i dos partits més corresponent a l'All-Star Junior masculí i femení. A més, diumenge al matí es farà el quart memorial Albert Gasulla, amb xerrades del preparador físic Toni Caparrós i del tècnic de l'esnatx femení Sant Adrià, Fabián Téllez, que parlarà de conceptes defensius.
I l'Oar Gràcia Sabadell espera allargar el bon moment que viu a la Primera Nacional d'handbol. Els verd i blancs intentaran superar el CUE, el Sant Esteve Palau Tordera, i sumar la segona victòria consecutiva.
Els sabadellencs saben que el principal perill de cara a aquest compromís és la mentalització amb la qual afrontin el partit. El Sant Esteve Palau Tordera s'ha reforçat amb dos jugadors i això li donarà un plus. En aquest sentit, el tècnic de l'Oar, Miquel Benítez, creu que amb aquests dos fitxatges el rival jugarà més en bloc i no dependrà tant del seu màxim golejador a la categoria, el Jordi Planas.
Sí que m'espero un equip que jugui una miqueta més en equip i no depengui tant d'en Jordi Planas. Tot i si no deixa de ser el màxim golejador de la categoria i, evidentment, controlar el seu potencial ofensiu és una de les claus per poder guanyar.
El partit de la Primera Nacional d'handbol entre l'Oar i el Sant Esteve de Palau Tordera serà demà a les 6 de la tarda al pavelló municipal de Gràcia.
I en waterpolo, l'equip masculí de l'Astralpunt Natació Sabadell vol agafar confiança abans d'encarar la Copa del Rei. Els del Xava Gómez reben demà a l'Etxell de Canari en un partit teòricament assequible pels waterpolistes del club.
El tècnic no podrà seure's a la banqueta per sanció i tampoc hi serà pel mateix motiu Ivan Gallego. Per la seva banda, Javi Gorria es perd aquest compromís per lesió i és dubte per jugar a la Copa del Rei. Xava Gómez admet que, de cara a aquest compromís contra l'Etxeine, buscaran estar a un bon nivell defensiu per assolir una victòria còmoda i seguir pressionant el Terrassa en la lluita per la segona posició.
Todo, como siempre digo, la defensa, que en defensa nos ha encajado con dos goles, que hagamos una buena defensa y a partir de ahí, bueno, lanzar un buen contraataque. Nuestro juego es este siempre, entonces, pues, como te digo, que nos hagan los menos goles posibles.
Un cop passi aquest compromís contra els Canaris, que es jugarà demà a 4:45 de la tarda a Can Llong, els sabadellencs ja se centraran en la fase final de la Copa del Rei, que començarà divendres de la setmana que ve.
I per la seva banda, Joan, l'equip femení jugarà demà a casa contra el Dos Hermanes, amb baixes importants, ja que el tècnic David Palma farà rotacions.
Les jugadores del club han tingut un desgast evident les últimes setmanes, amb partits durs a la Lliga contra Sant Andreu i Mataró i amb la fase de grups de la Champions, i per això l'entrenador ha optat per aquesta decisió. El partit contra el Dos Hermanes de Sevilla de ser teòricament assequible per les waterpolistes del club, que un cop passin aquest compromís tornaran a tenir un calendari exigent. La cita, aquest duel entre l'Astralpool i el Dos Hermanes de Sevilla, demà a les 11 del matí a Can Llong.
I abans de marxar, Joan, parlem de les G-Sèries de l'Andorrà de Gel, que aquest cap de setmana disputen la primera prova. Un cop més, aquesta cita es celebrarà a l'estació de Gran Valira i comptarà amb la presència del sabadellenc Quico Rosado.
Prendrà part a la categoria GS2, és a dir, la que té menys nivell entre els participants. I és que el pilot del Motor Club Sabadell té molt clar que afronta aquestes G-Sèries amb el repte d'agafar feeling amb el seu cotxe. L'objectiu de Quico Rosado és un altre, tal com ha afirmat el mateix pilot.
Jo és passar una jornada divertida, com t'he dit abans, agafar feeling, començar a preparar la pretemporada, que aquest any vull fer el campionat de Legend amb el Lancia Delta Integral que tinc, i començar a preparar la pretemporada com fan els jugadors de futbol o de qualsevol altre tipus d'esport, no? I és passar-m'ho bé i divertir-me.
Demà es faran els entrenaments i diumenge es farà la primera prova d'aquestes G-Sèries de l'Andorrà de Gel a l'estació de Gran Valira.
Això, Joan, vol dir posar-se a dins d'un cotxe a sobre del gel, oi?
Correcte, i començar a córrer i procurar no patinar i tenir un accident.
Em sembla que no em viureu mai a mi. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell el dilluns a les 9, al magazín, al matí, i després també els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o també mirar la nostra web radiosabadell.fm. que passeu un molt bon cap de setmana i fins llavors.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.